A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 13 minuts del matí, ja els dèiem que avui teníem programa doble. Dos, ens queda encara finalitzar la roda de portaveus i després les habituals entrevistes als candidats a les eleccions del 24 de maig, que vindran gairebé, diguem-ne, d'una forma continuada aquest dilluns que ve, 27 d'abril, al darrer ple municipal de l'actual legislatura, la campanya electoral que començarà el dia 7 de maig a les 12 de la nit, o sigui, el 8 de maig serà el primer dia ja de campanya electoral i 12 candidatures sobre la taula. Finalitza la legislatura que vam de saludar Ferran Ignasi Llompart, han escoltat algunes precisions del portaveu del Partit Popular a Sitges sobre la nota definitiva de la legislatura i el fet que l'Ajuntament no hagi actuat amb prou mà dura, així ho ha dit, a l'entorn de determinats temes, com poden haver estat el top manta o les terrasses. Hem de suposar, vaja, podem començar per aquí, que la nota del portaveu de l'equip de govern en el balanç d'aquesta legislatura no serà, òbviament, la de Ferran Ignasi Llompart. Jordi Mas, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Una nota?
Una nota, de fet, la nota equival al percentatge d'actuacions que ens vam comprometre a fer i que hem avaluat que hem fet. Per tant, com ja vam dir que l'avaluació que s'ha fet és d'un 85% d'execució del pla previst, doncs la nota, si l'home la vols posar en base, deu posaria un 8,5. Un notable.
Et humilló,
Tet.
Venim d'un suspens que us acaben de donar.
Sí, bueno, un suspens...
Teneu-nos,
Venim d'un... Suposo que vol dir la part que no estava al PP al govern, perquè no sé si s'ha suspès la seva actuació mateixa quan ella estava al govern, però vaja, jo penso que és... El més objectiu és mirar les propostes que es van fer al començament. Evidentment no s'ha pogut fer tot, no s'ha fet tot el que es volia fer, però objectivament davant del que s'havia proposat, un 85% dels ítems proposats s'han complert o com a mínim s'han engegat amb bastantes garanties d'èxit, per tant, un 8,5 seria, jo crec, una nota objectiva.
Heu estat, especialment Jordi Mas, l'equip de govern, òbviament també, però especialment l'home dels números i, per tant, l'home que ha capitalitzat d'alguna manera un dels debats d'aquesta legislatura, des d'aquest esperit, diríem que eminentment, no sé si dir pragmàtic.
Bueno, jo penso que els que estem en política hem de solucionar els problemes, hem de tirar endavant i hem de realment donar resposta a les necessitats dels veïns. I això, si no ho fem amb un toc de pragmatisme i de gestió, doncs difícilment arribarem a bon port.
Allò que no estigui escrit no val?
No, allò que no està escrit depèn. Hi ha coses que no estan escrites que valen i hi ha coses que estan escrites que probablement en el moment d'escriure-les han canviat tant les circumstàncies que potser després no valen.
Ja ho sabeu, però, que sou l'home que veu expressar públicament aquella frase de sobretot que tot quedi escrit, no creguis la paraula d'un regidor a peu de carrer, perquè...
Sí, que això diguéssim, ara diguéssim ho estem per una mica per veure la diferent comportament, no? El diferent tarannà d'un govern o d'un altre, no? Nosaltres ara tenim sobre la taula moltes coses, però evidentment tot ho farem de manera que es preservi evidentment la legalitat i que tot quedi, diguéssim, escrit i segellat. Coses que puguem dir ara realment no tenen massa sentit, com la gent també entén.
Fem valir la frase popular: amb la mà dreta s'han adreçat els números, però aquells que li puguin dir al govern, i com fa 4 dies també li comentàvem a l'alcalde i al portaveu del govern també li podem preguntar, que ha fet falta una mica més de mà esquerra en algunes coses?
Bueno, depèn. A vegades les coses s'han de dir pel seu nom, no? I les coses, a vegades hi ha coses que no poden ser i hi ha coses que poden ser i que s'ha de gestionar molt bé per fer-les. Però jo crec que un bon governant, un bon alcalde, ha de saber dir no quan les coses són que no. I això jo penso que abans no succeïa i ara, malauradament, per segons qui, doncs probablement no voldria escoltar un no, però la veritat ha d'anar per endavant de tot.
En algunes qüestions, ha complert més els ciutadans amb l'Ajuntament que l'Ajuntament amb els ciutadans?
Home, els ciutadans amb l'Ajuntament han complert, jo diria, d'una manera fantàstica. Ja vam dir al començament de la legislatura, aquí per solucionar el problema ho hem de fer amb esforç de tots i els ciutadans han complert, evidentment que han complert.
L'Ajuntament ha pogut complir sempre?
L'Ajuntament ha complert en allò que realment ha pogut. Aquí sempre m'agradaria diferenciar dos aspectes. Un és la voluntat política de fer les coses. Evidentment, això, jo penso que tots els membres d'aquest govern, d'aquest equip de govern, han tingut sempre la voluntat de fer bé les coses, la voluntat de servei al ciutadà i la voluntat de solucionar els problemes dels veïns de la millor manera. Una altra cosa és que evidentment també l'Ajuntament té una estructura determinada, té uns funcionaments determinats que evidentment cal adaptar-los al dia a dia, cal adaptar-los a l'exigència de la gent, i això és un dels reptes que tenim en el futur. És a dir,
ens hi posem especialment en això perquè aquest també ha estat un tema no d'ara sinó del passat i probablement del futur, l'estructura d'aquesta organització que es diu Ajuntament i com pot respondre a algunes de les demandes, diguem-ne que cada vegada més evidents i expressades amb major vehemència, que fan molts ciutadans a l'entorn de problemes quotidians del carrer, als quals aquesta estructura organitzativa no sempre, i això ho ha admès el propi regidor Jordi Mas, com ho ha admès tothom, l'Ajuntament no pot respondre amb la celeritat que seria necessària.
Correcte.
Això com s'arregla? Dins un marc legal que condiciona com condiciona el que sigui en algun moment.
Això s'arregla, si féssim memòria a l'antic govern socialista, abans d'acabar l'anterior legislatura, em va impulsar una activitat, una acció, una iniciativa que li van dir els acords 2015, crec recordar. Eren uns acords en els quals l'eix principal, a part de la rectificació financera, que això es plantejava en aquell moment, un dels punts claus era la modernització de l'Ajuntament, la modernització del funcionament de l'Ajuntament. I en aquell moment Convergència i Unió va fer costat al govern. En aquell moment, que Convergència i Unió estava a l'oposició, conscient de la importància del problema, Convergència i Unió va fer costat al govern i va dir apostem també per la modernització del govern. I això ho haguéssim fet si les finances no haguessin estat tan desastroses com les vam trobar. La qual vol dir que l'esperit de voler modernitzar aquest Ajuntament continua vigent. La situació en una futura legislatura és 100% radicalment diferent a la que ens vam trobar. Per tant, un procés de modernització en el qual, el que tu dius, es doni resposta de manera efectiva i eficient a les necessitats dels veïns i de manera ràpida, que és el que el veí i el ciutadà espera de l'administració.
Aturem-nos un moment. Com es modernitza un Ajuntament? Pregunta d'aquelles dir.
Molt fàcil.
Molt fàcil no deu ser.
Sí, no, és fàcil, però requereix una inversió. Requereix una inversió de temps, requereix una inversió d'hores, requereix definir uns processos de funcionament de totes les activitats de l'Ajuntament, un catàleg de serveis, una informatització eficient de tot el funcionament, un gestor d'expedients, una tramitació de la factura electrònica. Tot això no estava aquest Ajuntament.
Per algunes qüestions d'aquestes fan falta diners?
Sí, evidentment, que calen millorar les xarxes.
I per unes altres no, suposo?
No, per unes altres probablement no. Però només el fet de, diguéssim, de la gestió electrònica dels documents, ja hi ha una inversió en programari, en equips, que cal fer. També, vulguis o no, la implantació. Això el que estem de fet és que per implantar un canvi a qualsevol organització cal una inversió. El canvi no es produeix així perquè un digui canviem, sinó perquè realment cal unes persones, cal uns equips, cal uns procediments, cal un projecte molt ben definit, que evidentment probablement no es pot fer des de dintre de l'Ajuntament, potser cal que ens ajudin des de fora, però cal que identifiquem, que definim un projecte de canvi organitzatiu urgentment en aquest Ajuntament.
I això hem de suposar amb els treballadors còmplices d'aquesta nova organització, sí. Però no és pas la circumstància actual que viu l'equip de govern, no?
Bueno, els treballadors evidentment tenen la seva imatge, tenen la seva percepció, els sindicats per una altra banda tenen també la seva imatge, cadascú té la seva percepció. El que és evident és que el govern no deixarà mai de complir els acords en els que es comprem, amb els que es compromet. Aquest és un govern de paraula i és un govern que va dir que ens esforçarem tots per sortir de la crisi. El ciutadà s'ha esforçat, el ciutadà també està veient, en molts casos, una davallada de la pressió fiscal, es va demanar un esforç als treballadors, evidentment els treballadors van patir lo seu, evidentment, es va acordar que quan se restablís la situació econòmica es recuperaria aquest això, i en això estem, precisament en això estem. Quan, tècnicament, en la intervenció d'aquesta casa ens digui que estem realment que s'ha resolt la situació econòmica de l'Ajuntament i per tant tots els paràmetres que tècnicament ens impedeixen ara a assolir els acords se siguin solucionat, doncs es tiraran davant tots els acords, no hi ha cap problema.
L'única qüestió que obstaculitza ara el compliment de l'acord amb els sindicats, l'acord de l'any 2014, és l'informe d'intervenció?
Sí, que de fet deriva bàsicament d'un problema tècnic. Una vegada més vull dir que no, en absolut és voluntat política no complir quan abans millor els acords arribats. Per entendre'ns, una de les, per explicar-ho molt, molt gràficament, una de les dels reparaments que posa la intervenció és que no es compleix encara al 100% la llei de morositat. La llei de morositat diu que l'administració pública ha de pagar 30 dies unes factures. Clar, la situació que estem ara, tècnicament, amb els números analitzats ara, i a més un còmput molt general i molt complex, vol dir que estem a 36 dies. Uh-huh. Dels 30 mesos que estàvem, hem passat a 36 dies quan la llei diu 30.
Llavors, faig un parèntesi, si aquesta interventora anés a la Generalitat, no viuria aquesta dona?
Segurament no viuria.
Perquè em sembla que estan a 60 dies a la Generalitat.
Sí.
No?
Però això perquè entenguem que entenguem que el problema de pagar a 36 dies en lloc de 30 no és un problema polític. No és voluntat política pagar 36 dies. La voluntat política és pagar, si pogués ser, a 10 dies, o a 12 dies, o a 13 dies, o a 14 dies. Aquesta és la voluntat política. Pagar 36 dies és un problema tècnic. És un problema, com dèiem abans, just abans, de modernitzar l'Ajuntament. És un problema de que l'Ajuntament funcioni més ràpidament. Però no és un problema polític.
O sigui,
per tant,
hores d'ara, el que viuen els treballadors no és una qüestió de la interventora, és una qüestió de la interpretació escrupolosa que fa la interventora de la llei de morositat.
Correcte, evidentment.
Com
és la seva funció? La funció de la intervenció és ser escrupolosa amb la legalitat.
Ho dic perquè en aquesta legislatura l'Ajuntament ha canviat intervenció, hi ha una nova interventora, i aquesta nova interventora, almenys pel que, esclar, el regidor hem de suposar que n'és conscient, com n'és conscient molta gent, té un sentit molt manifest de l'escrupolositat,
sí,
perquè
correcte.
És qui ha posat sobre la taula també l'organització dels llocs de treball
correcte,
de la casa.
Correcte.
No sé si dir que capgirant, donant un tom a la truita
correcte.
I posant sobre la taula una mena de patata calenta difícil
no
de resoldre.
Però això no és dolent, és a dir, que hi hagi una persona que vetlli escrupolosament per la legalitat de tot el que fan. Això no és dolent.
No, està clar que no. Està clar que no.
El que passa és que hem de ser conscients del fet i hem de reaccionar perquè no ens passi. I precisament el que hem de fer és, en comptes de pagar 36, pagar 30 o pagar 20. Però això és un problema merament tècnic. És a dir, ningú, cap membre del govern paga res. Cap membre del govern mou una factura amunt i avall. Tot això és un problema tècnic, que la factura arriba al departament, el departament la tramita, es comptabilitza, va a fiscalització, va a intervenció. No, amb tot aquest procés, evidentment el regidor ha de signar l'okay, per dir-ho així, de la tramitació, però tot el tràmit és purament tècnic. Per tant, el que ara ens està impedint que s'arribi a l'efectivitat dels acords sindicals és un tema tècnic. Però resulta que ara sembla que és un problema... Mentida, no és un problema polític, és un problema tècnic. Molt probablement, a més, això, aquest problema tècnic, es resoldrà en el futur quan, diguéssim, quan la situació econòmica es vagi traslladant a la comptabilitat, per dir-ho així, quan els comptes es vagin tancant, per entendre'ns. Per tant, és molt probable que al setembre o a l'octubre o a l'agost, no, perquè no es treballa, no? Però al novembre es faci efectiu tot això perquè ja s'ha solventat tot això efectivament als comptes. I per tant, llavors sí que es podran complir els... Però clar, ara estem en una situació de posar en risc tots uns acords i tota una tramitació i totes unes negociacions per no entendre que el problema no és polític, és un problema tècnic.
11 i 28 minuts. Heu estat, però, una persona molt ortodoxa a l'hora de, no sé si dir, de complir aquell objectiu de no marxar del carril.
Sí, intentem.
Sou conscient d'això també, no?
Sí, és que...
La conseqüència d'això seria, per una banda, l'Ajuntament ha pagat o està eixugant el deute d'una forma més ràpida que el que li marcaven al seu dia el pla d'ajust?
No, l'Ajuntament, primer, s'ha de ser ortodox perquè aquí estem gestionant els diners de tothom. Estem gestionant els diners dels ciutadans i, per tant, quan més escrupolós i més rigorós sigui, millor, entenc jo. Potser hi ha gent que no ho entenc, però entenem que quan estem jugant amb la cosa pública hem de ser extremadament escrupolosos perquè ens ho requereix el càrrec i perquè no podia ser d'una altra manera. Després, això ho hem comentat moltes vegades, la reducció del deute ens ha permès fer moltes coses que no poguéssim haver fet sense això.
Però em referia, sí, entre els objectius del govern i del propi regidor en aquest àmbit ha estat el poder arribar el més aviat possible a un nivell de deute inferior, aquell 85%, sempre, si no recordo malament.
Sí, correcte, sempre ho hem dit. Des del primer dia hem dit els dos primers anys seran difícils, hem de reduir el deute al màxim i després, els dos o tres anys, poder invertir en polítiques i fins i tot, una cosa que potser no es diu prou, hem pogut dedicar 1 milió d'euros a que la gent de Sitges, el ciutadà, decideixi en què vol invertir en els propers pressupostos. Fer això, que realment és donar la veu al ciutadà, no s'hagués pogut fer si no haguéssim sanejat les finances municipals. Fer això no s'hagués pogut fer si no haguéssim reduït el deute per sota d'un nivell que teníem altíssim. El pont de les botigues, és a dir, tantíssims projectes que ara estan endavant són gràcies a que hem sanejat primer les finances, si no hagués pogut funcionar res.
Enteneu que això ha tingut unes conseqüències socials importants o que s'haguessin pogut, no sé si dir, administrar, mitigar, afablir d'alguna manera si la càrrega fiscal hagués estat menor?
Potser sí, no dic que no.
Dic amb la perspectiva del final,
sí,
de legislatura, vist així.
No dic que no, és com allò, algun exemple, i em perdonarà algú que es trobi en aquesta situació, però és quan a vegades vas al metge i clar, el metge et recepta un tractament, doncs mira, ha de prendre 3 pastilles al matí, 3 al migdia, a lo millor amb 2 haguessis passat, potser sí. Amb un haguessis, potser sí. Potser haguessis passat amb un al dia, potser sí. No t'hagués passat res. Però a vegades els tractaments són tractaments de xoc que han de, en algun cas, impedir que la malaltia acabi amb tu. Doncs això és el mateix. Hem hagut de fer un tractament de xoc molt potent, és veritat, per tal de que la situació econòmica no pogués amb el municipi de Sitges. I per tant, ens hem recuperat amb 2 anys en comptes d'en 6 o 6? Doncs potser millor, perquè ara tenim prou salut, prou capacitat de córrer per fer un altre tipus de vida que si encara estiguéssim malalts no la podríem fer.
Heu estat l'home també que ha defensat l'impost de béns immobles com la mare del sosteniment econòmic de la institució.
Sí, això és evident. Un municipi se sustenta per l'impost de béns immobles.
Què passarà amb l'IBI en el futur?
No, l'IBI es anirà corregint, anirà a la baixa, el tipus, com ja hem dit, ha d'anar a la baixa i l'Ajuntament ha d'estar, el futur Ajuntament, qui sigui, ha de donar-li el pes que correspongui amb l'IBI, equilibrant, com sempre, també les taxes corresponents a les activitats.
Aquí anàvem precisament. L'Ajuntament, números rodons, un pressupost de 40 milions d'euros... L'IBI què significa d'aquests 40 milions? Què hauria de significar d'aquests 40
milions? L'IBI significa pràcticament la meitat.
La meitat. Sí. És a dir, d'aquests 40, 20 milions en números rodons són els que en el futur, ara i en el futur, l'Ajuntament ha de contemplar com ingressos a partir de l'IBI.
Correcte. I això, jo crec que aquest 50% és una cosa lògica i sostenible. És a dir, que ja la meitat del teu pressupost vingui per un impost, ojo, per un impost, per dir-ho així, molt estable. És a dir, és que realment també el que s'ha fet aquí amb la revisió catastral és donar als futurs ajuntaments una eina de finançament absolutament estable i sostenible per 20, 30, 50 anys en el futur. És a dir, els immobles, evidentment és una mica una obvietat, però els immobles no se'n van, sempre estaran, sempre sí, existeixen. I per tant, és una font d'ingrés molt interessant. Però aquí realment la clau de volta de tot és definir qui ha de pagar, ja per dir-ho d'una altra manera, hi ha serveis que els reben un grup de ciutadans i no uns altres. Qualsevol servei el rep un col·lectiu de ciutadans i no qualsevol cosa, qualsevol cosa. Clar, aquí una miqueta és el que dèiem també, tornem a l'inici de tot, no?
Bé, n'hi ha un que sí. Ho reben tots.
Sí, bueno.
O alguns, no?
Depèn, jo penso que hi ha ciutadans que a vegades reben poques coses i ciutadans que reben molts serveis, depèn, és un...
O de la neteja és per tothom.
Sí, però per exemple, hi ha gent que no ve mai i que potser paga el IBI, per exemple, no?
Sí, però és clar, no ve mai, però si ha comprat...
Sí, no, té un pis i no li afecta, diguéssim, la neteja, perquè potser ve pocs dies a Sitges o viatge...
Però diguem-ne que el pis ha comprat per alguna cosa.
Sí, evidentment.
Em refereixo...
No, evidentment, però, per exemple, ara posem un altre exemple. Per exemple, la brossa. Clar, i busco exemples que no me'ls invento jo, sinó altres municipis, altres països, inclús, que són capaços... fins i tot països escandinaus, que potser estem una mica massa lluny, no? Però països escandinaus en el qual es pot identificar o es pot quantificar la brossa que genera cada llar, per entendre'ns. I es podria, hipotèticament, es podria carregar més cost de la neteja a qui embruta més, que seria una cosa lògica i jo penso bastant fidel a la realitat.
En el futur, i a partir del que ens comentàveu de la reorganització estructural de l'Ajuntament, la progressivitat fiscal és possible i, per exemple, el que acabeu de comentar i que en el seu dia veu admetre que no es pot anar més enllà pel que sigui, el pagar per quantitat de brossa que genera
correcte,
també seria possible. Això.
Clar, per això és el que dèiem de la modernització de l'Ajuntament. És a dir, si som capaços, si puja la taxa per lo que tu serveix, o sigui, per dir-ho així, aquí hi ha dos models, per dir-ho així, dos extrems i ens hem de situar en el punt intermig. Un extrem és, fem una bossa comuna i aquí gastem de tots, cadascú paga una part del cost de tots, o l'altra punta de l'extrem seria, no, cadascú paga el que gasta, punto. Llavors, evidentment, les finances municipals es posen en un lloc entremig, és a dir, l'IBI genera uns ingressos generals, això està per moltes despeses, i hi ha algunes taxes, diguéssim, que es cobren alguns usuaris de certs serveis, determinats serveis, cadascú utilitza els seus. En el punt on te posem aquesta línia, dependrà el que deies abans, és a dir, si volem que cada vegada més carreguem el cost real dels serveis amb els usuaris, doncs l'IBI o l'impost com genèric per excel·lència baixarà, perquè estarem carregant a cadascú que pagui el que usa. Si volem posar-ho amb més capaç, és a dir, si volem... No, al contrari, que els imposts genèrics siguin més alts i cadascú pagui menys per l'ús dels serveis, doncs serà al revés. Depèn de com l'usuari, com el govern decideixi com fer-ho. Nosaltres hem pensat que posant-nos en una situació intermitja en la qual la meitat del nostre pressupost de despesa vingui dels imposts genèrics directes, pensem que és una cosa molt raonable, i equilibra la resta amb altres ingressos, com pot ser les taxes, com pot ser la participació de l'Estat, etcètera.
Aquell litigi amb hostaleria s'ha resolt?
Sí, no, jo vaja, tu li dius litigi i jo no li diria litigi.
Aquell conflicte amb hostaleria s'ha resolt?
No hi ha conflicte, realment.
Allò amb hostaleria s'ha resolt?
No, és que no, ben bé també no... amb tots els col·lectius de...
És a dir, quan va haver 22 establiments d'hostaleria que es van queixar sobre el paper a l'Ajuntament i van presentar contenciosos,
sí,
ho definim allò com a conflicte, ho definim com a què?
Hi ha coses puntuals, si estàs parlant d'aquells 22...
Doncs aquelles coses puntuals
sobre
hostaleria...
Aquells 22 sobre, en referència a un contracte previ de neteja, de neteja selectiva, allò...
No es va resoldre.
No es va resoldre, però perquè realment no és un conflicte, és un acord, com tu bé deies, de paraula entre parts, que l'Ajuntament...
Que no va arribar a comissió de govern.
No, perquè l'Ajuntament no tenia registrat per cap lloc, és a dir, allò que és un problema com tants marrons que ens vam trobar.
Però en canvi era una evidència a peu de carrer. Havia succeït allò?
Bueno, clar, havia succeït, però és el que la pregunta és, qui ha de recollir, qui ha de pagar que algú et reculli la teva brossa? Qui ha de recollir? Tu has de pagar que et recullin la brossa o ho ha de pagar un altre? Aquesta és la pregunta. És el que estem dient tot aquest rato.
Però en aquell moment l'Ajuntament Institució va demanar en aquells establiments un cop de cap, no?
Sí, però qui ha de pagar? Però la pregunta de fons és qui ha de recollir la teva brossa? Si no la reculls tu, has de pagar algú que te la reculli o ha de pagar tothom perquè ens la recollim tots?
Sí, també sou hàbil, però la pregunta de fons seria si l'Ajuntament en el seu dia demana un cop de cap a uns establiments, l'Ajuntament es fa responsable d'alguna cosa?
No, però li demana un cop de cap, és relatiu això que dius, perquè la responsabilitat, però això és una cosa ja legal, no és que jo m'inventi.
Sí, home, la responsabilitat final de qui genera la brossa és...
Clar,
sí,
per tant, és absurd que jo et demani una cosa que tu estàs obligat a fer. Si tu estàs obligat a respondre de la teva brossa, que jo et digui, escolta, respon de la teva brossa, és una mica una obvietat. No?
No es pot ser massa innocent amb l'Ajuntament, eh?
No és que es pugui ser innocent o no, és que s'ha de ser molt rigorós i s'han de fer les coses molt ben fetes, perquè si no genera problemes com aquest que a vegades es compliquen.
Sou l'home que veu dir l'estiu de l'any passat que les terrasses passarien pel sedàs?
Probablement ens ha faltat una eina aquí.
Aquest sedàs o és massa ample o és massa...
Sí, no, ens ha faltat eines, en el tema de terrasses, és a dir, per exemple, hem tirat endavant una ordenança de sorolls, jo crec que fantàstica, que ens ajudarà el proper govern, sigui qui sigui, amb una eina de control i de gestió com mai ha tingut aquest ajuntament en l'àmbit de l'oci nocturn, dels sorolls, en definitiva, que és una de les coses que preocupa molt. L'ordenança de terrasses no ha tingut mai prou consens per modificar-se. Hem avançat l'altre dia, una ordenança d'animals. Hem anat amb allò que hem pogut...
Per què no hi ha hagut prou consens, regidor?
Bueno, doncs perquè aquest govern és un govern de minoria, com bé saps, i hi ha diferents visions, diferents opinions, diferents percepcions...
Sí, però tot en minoria el govern ha avançat amb alguns acords,
moltíssim.
Per què amb aquest no,
mira,
encara
aquest,
que estigui en minoria?
Amb aquest no hi ha hagut prou acord. No hi ha hagut prou...
Però alguna raó deu fonamentar que no hi hagi
no,
hagut prou acord?
No, doncs perquè les propostes són molt sensibles, és a dir, per una banda hi ha la gent que pensa, i algun sector inclús, no? I algun sector comercial ho ha manifestat, no? Que evidentment doncs, tenir terrasses vol dir... Bueno, vol dir més dificultats, però també vol dir el que ells diuen un carrer lent, per dir-ho així, no? En la qual la circulació, el flux de gent, fa que potser et paris a mirar més a les botigues, més als aparadors. També, evidentment, hi ha l'altra versió, que bueno, posar terrasses al carrer simplement és dificultar el pas de la gent, no? Per tant... Bueno, hi ha moltes visions diferents i no hi ha hagut o no s'ha arribat a una proposta comuna.
Un dels vostres socis de govern deia, per una banda, Lluís Mercè fa uns quants dies, que qui vingui ho tindrà més bé, perquè tindrà l'economia sanejada, no per fer grans inversions, però sí per al dia a dia.
Correcte.
Però, per altra banda, també assenyalava, i a partir del que estàvem comentant ara, que l'Ajuntament podia haver estat massa condescendent amb alguns locals a l'hora de... Vaja, de forçar una mica les coses i davant diguem-ne, de la tensió que es podia coure amb els veïns, literalment tenia prou arguments per poder tancar alguns locals.
Sí, arguments s'entenen. Si és que d'arguments s'entenen molts, eh? I jo puc tenir uns arguments i els veïns tenen molts més arguments que jo, evidentment. Però és que l'administració no funciona amb arguments. L'administració funciona amb normativa... L'administració funciona amb la legalitat i funciona amb els processos i els tràmits administratius. I malauradament, el pla d'usos que vam trobar, l'ordenança de terrasses que vam trobar, no és la millor per poder ser àgil i reaccionar ràpidament davant de tot això.
És un problema d'ordenança de normativa o d'execució
de
l'ordenança?
De les dues coses. Tu correcte. Sí, no. I torno al que diem al començament, eh? És a dir, un dels grans reptes és modernitzar per tal de ser ràpid en l'execució. I per ser ràpid en l'execució necessites un motor que funcioni, necessites unes politges, un motor que estigui ben engreixat, que funcioni a la perfecció. I això és el que hem de realment lluitar amb això. Hem de lluitar a que quan es petja l'accelerador el cotxe arrenqui. I això necessites una mecànica a ple rendiment, un funcionament molt, molt acurat de les coses, i és el que hem de modernitzar.
Si ara no s'ha pogut, ha estat estrictament per una qüestió de conjuntura econòmica?
Evidentment. Això necessita, com t'he dit al començament, necessitaves una inversió tant en la gestió com en la deixada del projecte, que ara no et podies ni plantejar. A qui se li hagués, a qui se li hagués ocorrit, o qui hagués sigut la idea de dir no, vaig a contractar, què sé jo, un software determinat, un programa determinat, i no dono aquests ajuts socials. A ningú, perquè hagués sigut de bojos. Evidentment, primer són les persones. Si les persones tenien una necessitat d'això, ens hem dedicat a les persones. Teníem unes urgències, doncs, què sé jo, els museus, la cultura, teníem unes urgències, unes necessitats socials tan importants que això no podia passar una altra cosa per davant d'això. Jo penso que això tothom ho entendrà. Ara ja no, ara ni no passa. Com deia el regidor Mercè, l'economia d'aquest ajuntament ara sí que permet invertir en que l'ajuntament sigui molt més eficient i eficaç. I això és el que hem de fer. Ara sí, abans no, perquè abans hi havia unes urgències socials, i ja no et dic de tresoreria, perquè s'havia de pagar totes les factures pendents. Ara estem en una situació totalment diferent. Per tant, el focus que s'ha de fer ara és un focus de millorar el funcionament per tal de donar una resposta com el ciutadà es mereix.
A l'Estat li heu d'agrair alguna cosa?
Bueno, ja ho hem comentat alguna vegada. Evidentment, l'adopció diguéssim, l'aval, per entendre'ns, no? Dels plans de pagament a proveïdors que ens van fer en el seu dia, doncs jo crec que va ser un pas important. També cal dir que no ens han regalat res, perquè donar-nos
regalar segur que no.
No, segur. Donar-nos accés a uns crèdits a un 6%, doncs, bueno, escolta'm, és una clatellada, i això és el que el ciutadà de Sitges hem hagut de suportar, però ens va servir, per una altra banda, perquè moltes empreses, moltes d'elles de Sitges i moltes entitats cobressin el que teníem pendent. Per tant, és una miqueta un peix que es mossega la cua. Hem hagut de petxugar tots, però per liquidar, per dir-ho així, els deutes i les necessitats que teníem tots.
Aquest pla d'ajust marcava 10 anys, més o menys. Es pot avançar el calendari? Anem en el timing adequat?
No, jo crec que anem molt bé, inclús properament, si tot va bé, una mica per acabar amb els deures fets. Acabar amb els deures fets. El pla d'ajust el podrem cancel·lar definitivament, que és una actuació formal que cal fer.
Per aquest any?
Sí, aquest any, i si pot ser el proper ple, no serà l'altre, per dir-ho així. Una mica...
Hauran passat 3 anys, no?, del pla d'ajust?
Bueno, és a dir, una cosa és que, diguéssim, el pla d'ajust el fas quan tens uns números negatius, per entendre'ns. Ara lo que hem de diferenciar dues coses, és a dir, el pla d'ajust com a, per dir-ho així, com a previsió de futur, aquesta l'hem de mantenir. És a dir, això que tu dius 10 anys, evidentment hem d'actualitzar el que teníem. Una altra cosa és que l'obligació de tenir un pla d'ajust que deriva dels fets de tenir uns números negatius, això sí que ens ho salvem, per dir alguna
cosa. És a dir, les condicions, d'alguna manera, o allò que marcava el pla d'ajust continuen vigents.
Sí, és a dir, per dir-ho així, la planificació
del pla d'ajust continua vigent.
Ara li direm un altre nom, li direm pla de tresoreria o li direm pla de futur o com vulguis. Això, evidentment, continuarà amb els seus crèdits, amb els seus ingressos, amb les seves despeses. El que sí que hem superat és totes aquelles condicions que ens obligaven a legalment iniciar un pla d'ajust. Per dir-ho així, ara ens hem ajustat, però això no vol dir que l'evolució futura sigui una o una altra. Són com dues coses diferents.
11:47, ho hem de deixar aquí, però ara l'Ajuntament, diguem-ne, que podrà demanar ja, pot demanar ja el que vulgui, a qui vulgui.
Home, demanar el que vulgui a qui vulgui, no ho sé, el que sí que tindrà una gran capacitat de decisió pròpia, d'acció pròpia i de decisió cap a on vol anar i què vol fer, perquè realment les finances permetran iniciar camins que realment abans no es podien fer.
O sigui, independència per decidir sobre els diners que té?
Independència per decidir sobre els diners, sobre a què dedicar-los, i en certa manera tenir una capacitat d'actuació en un entorn futur, bueno, incert, tindrem una, jo diria, una capacitat com pocs, probablement pocs ajuntaments, a decidir sobre el seu futur. El potencial com he dit sempre, de Sitges, i la marca Sitges és impressionant, és brutal, i per tant l'hem d'utilitzar amb seny en un futur que ens dictarà el que ens digui el país.
I en un minut, per què hi ha 12 llistes en aquestes municipals?
Bueno, jo crec que hi ha 12 llistes perquè realment hi ha moltes persones, tu ho deies abans, no? Hi ha 300 persones que volen participar d'ajudar, diguéssim, amb un servei al país, d'ajudar a tirar endavant l'Ajuntament. I això, en definitiva, és bo. Això, en definitiva, és bo. També nosaltres, des d'aquest govern, hem imprès aquest tarannà de participació. Hem imprès aquest tarannà de que tothom pugui dir la seva. Ja no només el pressupost participatiu d'un milió d'euros, sinó que hem fet plens a Garraf, hem fet plens municipals a botigues, hem fet audiències públiques com mai s'havien fet, hem fet de totes les actuacions per realment fer arribar l'actuació municipal al ciutadà del carrer. Jo crec que aquest nombre de candidatures també reflexen una mica aquest tarannà del govern en ser transparent i en voler fer arribar a la gent la veu, que de fet és el que ens interessa.
10 minuts i seran les 12. Jordi Bas, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
El balanç de la legislatura que estem a punt d'acabar, de la mà del portaveu del govern i de Convergència i Unió. Tornem de seguida.